Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Primeres conseqüències polítiques després de la interlocutòria de la PS28 del cas Mercuri. Els edils del PSC, Ana Carrasco i Cristian Sánchez, investigats en el cas, deixaran avui mateix l'acte de regidors. En un comunicat, tots dos han explicat que dimiteixen tal com marca el codi ètic del partit i afegeixen que ho fan per no perjudicar-lo. Tanmateix, insisteixen en la seva innocència i defensen que sempre han actuat de manera transparent. L'executiva del PSC, que ja ha acceptat la renúncia de Sánchez i Carrasco, confia en la innocència dels seus companys. En un altre comunicat, la direcció socialista recorda que hi ha altres membres de l'Ajuntament investigats en altres processos judicials, però que, a diferència de Sánchez i Carrasco, no han dimitit. Tot plegat en al·lusió a l'alcalde Matías Serracant i altres regidors del govern investigats per suposada prevaricació arran d'una denúncia d'ESMATSA. Cristian Sánchez i Ana Carrasco viuran aquesta tarda el seu darrer ple municipal com a regidors de l'Ajuntament. I entrem a fons en els pròxims minuts. Abans, titulars. Aquests titulars amb el Pere Gallifa. Bon dia, Pere.
Bon dia, Núria.
L'ampliació de les urgències del Taulí seran una realitat l'estiu de 2020.
Si no hi ha cap més contratemps, les obres es reprendran al març de l'any que ve. Mentrestant, es faran altres actuacions per guanyar temps, ho ha explicat el director executiu del Taulí, Joan Martí, en una entrevista al programa Al Matí.
Quan adjudiquem una nova contractació, que preveiem, si no passa res, vull dir, quan en fas concursos públics sempre poden haver discrepàncies entre les diferents empreses, en fi, no és senzill, però bueno, si tot anés bé, podríem tornar-les a posar en marxa a l'1 de març, però ja seria amb el reforç de l'estructura feta, de tal manera que des del primer dia que es posin es reprengui amb la nova empresa que sigui la construcció de l'edifici, ja sigui per enlairar directament i d'aquesta manera guanyem una mica de temps.
En dues setmanes es convocarà un segon concurs després que el Consell de Govern del Taulí hagi aprovat la rescissió del contracte amb Acciona.
L'Ajuntament aixugarà el deute de l'empresa pública Vimusa amb una partida de 5 milions d'euros.
La inversió serà possible gràcies al superàvit que acumula el consistori en el darrer any. El ple municipal d'aquesta tarda ha de donar llum verda a la inversió.
La informació esportiva ve marcada per la més que probable baixa de Miguel González, també per al partit de diumenge contra el Villarreal B. El central encara no s'hauria recuperat de la lesió al genoll que va patir contra el Conquense.
A més de l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell, l'Hotel Suís rep la visita de dos integrants del Sabadell Rugby Club, que aquest cap de setmana arrenca la competició.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. I avui ens hem llevat amb un temps força fresc, 23 graus ara mateix al centre de la ciutat. La previsió, Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, tot i que mantenim les temperatures un pèl més baixes que ahir en aquesta hora, continuaran anant pujant i s'espera que avui al migdia tinguem temperatures màximes similars a les d'ahir. I és que el sol ha de ser el protagonista d'aquestes properes hores i també durant la tarda. Temperatures màximes que podran pujar fins als 30 graus cap al sector del Pla de Lleida, però d'altres punts de Catalunya s'arribarà ben bé fins als 26-27 graus. També cal dir que de cara a la tarda es podran formar alguns núvols més aviat baixos cap a punts del Baix Empordà, sud de la Selva, també en punts del Gironès, però sense més conseqüències. És a dir, no hi haurà precipitacions. De cara a demà i al cap de setmana continuarem parlant de bon temps i amb aquestes temperatures que tendiran a ser més altes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa a la situació del transport públic, hi ha alguna incidència a aquesta hora? Eva Malús, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs, sense incidències pel que fa al funcionament del transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. Normalitat, per tant, a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora que s'estan fent a la línia R8 de Rodalies hi ha un servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal. De moment, és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, hem de destacar els problemes que hi ha hagut fa una estona a la C-14-15, a la carretera de Castellar del Vallès, on hi ha hagut retencions a conseqüència de l'accident d'un camió que ha bolcat. S'estava donant pas alternatiu en aquesta carretera. També s'està normalitzant ja la circulació a la C-25, on s'havia hagut de tallar un carril a l'altura de Sant Julià de Vilatorta i en direcció a Lleida. Entrem ja en matèria amb aquesta notícia que hem conegut aquest matí. Els regidors socialistes Cristian Sánchez i Anna Carrasco, imputats en la peça 28 del cas Mercuri, han anunciat avui que han presentat la renúncia immediata com a edils de l'Ajuntament. A través d'un comunicat han explicat que ho fan per complir amb el codi ètic del partit, per poder preparar també la seva defensa i per no perjudicar la seva formació. De totes maneres, reiteren la seva innocència i asseguren que col·laboraran al màxim amb la justícia per donar explicacions i, diuen Pere, demostrar que no han comès cap delicte.
Exacte, i per la seva banda, des de la formació municipal han acceptat la seva renúncia i l'han posat d'exemple per altres membres del consistori involucrats en processos judicials que, diuen, constantment donen lliçons. Les al·lusions són per l'alcalde, Matías Sarracán, i altres membres del govern municipal, com els regidors Lluís Perarnau o Xavier Guerrero, investigats arran d'una denúncia d'esmatxa per presumpta prevaricació. Des del PSC creuen en la innocència dels seus membres i esperen que la justícia sigui ràpida per poder demostrar-la. A més, volen que Sánchez i Carrasco recuperin el seu prestigi social i polític com més aviat millor. El partit també recorda que els fets investigats daten de l'any 2011, quan els dos implicats encara no eren regidors. Les dues parts han coincidit en destacar que en aquests moments de descrèdit de la política cal actuar amb la màxima transparència, honestedat i ètica.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Les obres d'ampliació del Taulí no es reprendran fins al març de l'any que ve. Els treballs es retardaran 6 mesos després que el Consell de Govern de l'Hospital hagi acordat rescindir el contracte amb Acciona, concessionària inicial del projecte. El nou concurs per adjudicar l'actuació amb un cost de 4,5 milions d'euros es posarà en marxa en 2 setmanes com a màxim. El director executiu del Taulí, el doctor Joan Martí, ho ha confirmat avui en una entrevista al magazín Al Matí de Ràdio Sabadell. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Després que a final d'agost es confirmés l'aturada de les obres, ara el Consell de Govern del Taulí ha autoritzat la rescissió del contracte amb Acciona. El centre sanitari sabadellenc, però, no anirà per la via legal per reclamar una indemnització. Segons el doctor Joan Martí, això podria retardar encara més el reinici dels treballs. I això, assegura, no ho vol ningú.
Anar un marc d'una rescissió culpable genera després tota una sèrie de problemàtiques jurídiques, retards, etc, etc. Ens impediria treure la convocatòria que preveiem que la setmana que ve o l'altra ja traurem el nou concurs, etc. O sigui, una sèrie de coses per al final, a més, tindre un teòric indemnització, suposant que arribés realment petita. Amb la qual vam optar per dir, escolti, no ens compliquem més la vida, anem a l'efectiu, que al final el que ens interessa és poder construir l'edifici el més aviat possible.
Pel que fa al calendari, a partir d'ara, en el termini màxim de 2 setmanes s'engegarà el concurs per adjudicar novament les obres, tot i que no serà fins al març del 2019 quan es reprendran. De forma que els usuaris de l'Hospital de Sabadell hauran d'esperar fins a l'estiu del 2020 per veure les 2 plantes noves d'hospitalització. El director executiu del Taulí ha matisat, però, que intentaran guanyar temps durant aquests 6 mesos fent d'altres actuacions.
Hi ha que fer un forjat perquè hi ha una gran claraboia i es té que fer un forjat, no? Doncs, bueno, això hem fet una contractació i la setmana entrant ja començaran a fer-ho i s'executaran un mes. Això ens permetrà que l'impacte a dins d'urgències de la realització de les obres doncs ja no hi serà més que d'aquí a bastants mesos, quan haurà que fer un forat d'ascensor, però que serà un impacte mínim. I això hem optat per fer-ho independentment de lo que és l'obra gran. I també, per anar avançant, ara ja hem posat en marxa un concurs més petit per poder contractar el que és el micropilotatge, que és per reforçar l'estructura.
El frontal Gran Via preveu la construcció de dues plantes noves d'hospitalització a sobre de l'actual mòdul d'urgències amb capacitat per a 72 llits. L'objectiu de tot plegat és descongestionar aquest servei, per on aquest dilluns van passar gairebé mig miler de persones.
Més obres. El nou servei d'intervenció socioeducativa del Nord entrarà en funcionament el primer trimestre de 2019. Aquest és el termini amb el qual treballa l'Ajuntament de Sabadell després que les obres d'adequació de les instal·lacions, amb un cost de 445.000 euros, hagin patit un retard. Tot i això, no hi haurà impediments per posar en marxa els diferents serveis que oferirà l'equipament, com el d'orientació i acompanyament a les famílies, activitats per millorar l'èxit educatiu i també un esplai.
El nou servei d'intervenció socioeducativa del Nord, situat al costat de l'Institut Junquera, s'havia de posar en marxa aquest any. Un problema amb les escomeses elèctriques de les instal·lacions retardaran la inauguració. No obstant això, el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, s'ha mostrat satisfet a Ràdio Sabadell de l'evolució de les obres.
L'equipament està molt avançat en l'estat d'obres. Com deia jo, per xarxes socials, hem estat fent les visites. Realment ja es nota el canvi en el paisatge. Les aules aquelles estaven en un estat deplorable i ara tenim un equipament que s'ha integrat des del punt de vista arquitectònic perfectament a l'institut. Realment estic molt content de com avancem.
Més enllà de les obres, Fernández destaca que el nou servei anirà més enllà d'un centre obert, que era el projecte previst inicialment a la zona, però que va topar, recordem, amb el rebuig dels veïns. El regidor assenyala que el nou servei d'intervenció socioeducativa del Nord tindrà moltes funcions per al barri.
El servei d'intervenció socioeducativa del Nord, a més, serà molt més complet perquè brindarà una sèrie de serveis, tal com està pensat l'equipament, que complementarà l'acció que fa l'Institut Junqueras, que intentarà també tenir unes activitats de lliure, com en el passat hi havia en aquell barri, i que, a més, brindarà aquest tipus de servei i suport a infància i adolescència, justament amb un únic pensament, que és que hi ha més èxit educatiu i que ningú quedi en el camí.
Per Fernández, l'arribada d'aquest equipament complementarà les altres accions impulsades a la zona nord i ajudarà a transformar-la.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
L'Ajuntament invertirà 800.000 euros del superàvit a comprar vehicles elèctrics. L'administració local renovarà part de la seva flota amb aquest tipus de turismes amb menys impacte mediambiental. És una de les partides que inclou el nou paquet d'inversions del romanent que es debatran i previsiblement també s'aprovaran al ple municipal d'aquesta tarda.
Una de les partides més importants d'aquest paquet d'inversions és la destinada a eixugar el deute de Vimusa de 5 milions d'euros. N'ha parlat l'alcalde de Sabadell, Matías Serracant.
Reduïm ni més ni menys que amb una despesa molt important que tenia de finançament Vimusa, que pagava 250.000 euros trimestrals en aquesta despesa per fer front a les despeses d'aquest deute, i per tant aixuguem aquest deute, que era un deute de Vimusa que estava avalat per l'Ajuntament. Per tant, 5 milions d'euros menys de deute i per tant de costos a mig i llarg termini de l'empresa Vimusa, que també són significatius.
L'altra gran partida de pràcticament 2,5 milions d'euros es destinarà a pagar el cost d'enviar els residus de la ciutat a l'abocador. D'altra banda, també es destinaran 534.000 euros a assumir l'augment de sou dels funcionaris fixat per la llei.
Estipula, diguem-ne, un increment de l'1,5% a tots els, de fet, funcionaris i càrrecs electes, no?, del consistori, que és de l'1,5 fins al juliol i de l'1,75 a partir del juliol.
La remodelació de la masia de Can Uriac amb 60.000 euros també estarà inclosa en aquest paquet d'inversions. Encara en l'àmbit econòmic, el ple municipal d'avui també es debatrà la proposta d'ordenances i preus públics pel 2019, que quedaran congelats respecte a aquest any i inclouran noves bonificacions i exempcions.
I un dels moments destacats del ple d'avui, però, arribarà a la part de les mocions. Entre les qüestions que s'abordaran hi ha la proposta de la Crida, Esquerra Republicana, Convergència i Unió i els regidors no adscrits per posar el nom d'1 d'octubre a la plaça Antoni Llong.
Des d'Unitat pel Canvi ja han mostrat el seu desacord davant d'aquesta proposta perquè consideren que encara no hi ha la perspectiva històrica per prendre la decisió. A aquestes veus discordants també s'hi han sumat les de la Fundació Bosch i Cardellach, que creuen que abans de fer aquesta incorporació al nomenclàtor cal una reflexió prèvia. Així mateix també defensen que noms que formen part de la història de la ciutat, com el d'Antoni Llong, s'han de mantenir.
I encara relacionat amb l'1 d'octubre, Marc Monells va ser un dels sabadellencs que el 20 de setembre passat van a manifestar-se davant la casa de Joan Ignasi Sánchez per impedir que els Mossos d'Esquadra hi entressin. Ara, quan falten 4 dies per l'aniversari de la jornada de votació de l'1 d'octubre, Monells té clar que tant ell com tota la ciutadania de Sabadell es tornaria a mobilitzar com ho van fer ara fa un any. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. El dia 20 de setembre, Marc Monells va sentir a Ràdio Sabadell que els Mossos d'Esquadra intentaven entrar a la casa de Joan Ignasi Sánchez per detenir-lo. Ell, com molts altres sabadellencs, va decidir sortir de la feina per anar a concentrar-se davant la casa de Sánchez i així intentar impedir que els Mossos el detinguessin. Una resistència pacífica que va acabar amb càrregues per part del cos policial. Monells creu que aquella jornada a Sabadell va servir de pròleg per tots els fets que van passar durant la tardor de l'any passat.
Home, mira, vist en perspectiva també, pensem que aquí a Sabadell d'alguna manera van ser una mica precursors, no? De que van haver-hi les primeres derrotades i que, no, que el meu entorn, la meva família, el seu lloc, tot el que està passant a tu ja et van pagar una miqueta, no?
Sobre com encara el futur d'aquest procés independentista, Monells assegura que la clau és la unitat dins de les forces pro-independència.
Bueno, per mi i per molta gent de totes les tendències està clar que la clau és la unitat. Vull dir, si anem junts, amb tots els matisos que vulguem, perquè evidentment un cop tinguem la República, una persona de la CUP o un del PDeCAT, doncs tenen models socials diferents, però fins que no hi hagi l'objectiu està clar que en tot allò que sigui possible la màxima unitat és la nostra força.
Monells també creu que si es vol aconseguir ser una república en un futur, els polítics han de treballar escoltant la ciutadania, ja que d'altra manera no serà possible.
Abordem d'altres temes, també en l'àmbit econòmic. Satisfacció general, però no suficient. Així és com valoren els sindicats majoritaris i el col·lectiu Iaio Flauta de la ciutat al principi d'acord del pacte de Toledo. Els principals partits que el conformen han consensuat que les pensions tornin a pujar-se en funció de l'IPC i no amb el 0,25% dels últims anys. Una decisió que el Partit Popular va prendre en solitari l'any 2013.
Finalment, els pensionistes hauran aconseguit un dels objectius de les seves mobilitzacions continuades. Des del 2013, les seves pensions només s'apugen un 0,25% cada any, fet que denuncien que els fa perdre poder adquisitiu any rere any. De totes maneres, Teresa Ibáñez, portaveu dels Iaio Flautas, assegura que el seu objectiu és que aquesta equiparació amb l'IPC estigui blindada a la Constitució. Així assegurarien que no els hi tornen a baixar.
El 0,25% és una ridiculès perquè, a part de que n'hi ha pensions molt petites, això suposava res, cèntims de pujada. I si estem pujant en l'IPC, el que fem és revaloritzar i anar guanyant el poder adquisitiu. De totes maneres, aviam, nosaltres ho veiem positivament, però també estem dient que això quedi dintre del que és la Constitució i que no tinguem que estar pendent del govern de torn.
Els que també s'han pronunciat han estat els sindicats majoritaris. Des de Comissions Obreres valoren el preacord amb precaució, però celebren que els partits hagin arribat a un consens. Ricard Ballera és secretari de Treball i Economia del sindicat.
Ho valorem amb precaució, perquè és un preacord que a la Comissió Parlamentària s'ha d'acabar de concretar, però en principi és positiu en dos sentits. En primer, perquè recupera el consens que nosaltres sempre hem demanat per poder modificar elements tan estructurals i tan absents de supervivència com són el tema de les pensions. Per l'altre, perquè garanteix d'entrada que hi hagi una revalorització de les pensions que estigui referenciada en el IPC, o sigui, per tant, que permeti mantenir el poder adquisitiu, no?, dels jubilats i dels pensionistes.
De totes maneres, demanen que retiri l'anomenat factor de sostenibilitat, que podria deixar en suspens la pujada de les pensions en cas de crisi econòmica. Per a Comissions Obreres, aquesta responsabilitat no hauria de recaure sobre els pensionistes. Finalment, la UGT és qui s'ha mostrat més optimista amb l'acord, com mostra Enriqueta Duran, secretària de Polítiques Socials.
Pues positivamente, después de 2 años, una buena noticia, porque realmente el índice de revalorización del 0,25 de la reforma del 2013 del PP era nefasta. Y bueno, bien, lo valoramos muy positivamente. Pero no es solo eso, tenemos que ir avanzando más en otros temas, como por ejemplo el destope de las bases máximas de cotización, la reforma del sistema de cotización de los autónomos y la redefinición de tipos de cotización, o sea que hay mucho, el tema de las viudas también, o sea, es un tema que da para largo.
Sobre la demanda dels pensionistes perquè aquesta equiparació es blindi a la Constitució, la UGT afirma que els donaran suport, com sempre han fet amb les lluites socials.
Doncs tot i aquest primer acord al Pacte de Toledo, la plataforma de Sabadell en defensa de les pensions ha convocat una nova concentració per dilluns 1 d'octubre a les 7 del vespre a la plaça de Sant Roc per defensar les pensions i els seus drets. El PSC denuncia que l'Ajuntament de Sabadell és el consistori més morós de Catalunya.
Els socialistes afirmen que les multes sense pagar del govern quadripartit pugen fins a més de 2 milions d'euros, un fet que consideren vergonyós, ja que l'executiu local afirma que té 28,8 milions d'euros de superàvit. Per això no entenen perquè no paguen els proveïdors. Per al primer secretari de la formació, Pol Gibert, el superàvit de l'Ajuntament demostra la incompetència de l'equip de govern i considera que són diners que s'estan perdent.
Accident de trànsit amb fuga dels conductors a la ronda Maria Gisbert.
Ahir al vespre es produeix un accident de trànsit pel xoc d'un turisme contra un mur. En el vehicle hi viatjaven dues persones que després de l'accident van fugir del lloc, deixant el vehicle al mig de la calçada. La policia municipal va immobilitzar el turisme.
Els Mossos detenen un jove per robar tres domicilis de la Floresta al mateix dia.
Els agents de la policia catalana van detenir un menor per tres delictes de robatori amb força diumenge. A les 12 del migdia, una veïna va enxampar el jove dins del seu habitatge, el qual va escapar per la finestra. La dona va avisar els Mossos i els va entregar una targeta de crèdit que el lladre havia sostret d'un altre domicili proper. A les 4 de la tarda, una alarma va saltar també en una casa de la Floresta. Els Mossos van trobar el menor dins del domicili, el qual es va resistir a la detenció i va donar una identitat falsa. La Fiscalia de Menors ha decretat l'ingrés a un centre per joves.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres, una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell, els dijous, els divendres i els caps de setmana.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Doncs un altre ministre del govern de Pedro Sánchez sota la lupa. En aquest cas, el ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, que tindria una societat instrumental per no pagar els impostos de la seva segona residència. De fet, ara mateix Pedro Duque compareix davant dels mitjans de comunicació per donar les seves explicacions, tot plegat després d'algunes informacions publicades avui pel diari digital OK Diario.
Exacte, el rotatiu assenyala que Duque i la seva dona van crear la societat Copenhague Gestores de Inmuebles el mateix dia que va comprar una casa a Xavi, al País Valencià. De fet, la residència la van posar a nom d'aquesta societat, que segons el diari digital seria fictícia. L'objectiu seria no pagar impostos de patrimoni i d'IRPF, així com beneficiar-se de l'import de societats. Des de la Moncloa, però, asseguren que no hi ha cas. Duque compareix ara mateix a la Comissió d'Hisenda del Congrés per donar explicacions.
I l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, quedarà inhabilitada molt probablement la setmana que ve.
Tot plegat després que la CUP hagi retirat el recurs contra la decisió judicial d'inhabilitar l'alcaldessa per no haver retirat l'estelada del consistori durant les eleccions. Ara es farà un ple extraordinari perquè la CUP incorpori un nou regidor. Amb tot, Venturós seguirà fent d'alcaldessa, però no podrà signar com a tal.
El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, creu que la presó preventiva dels polítics independentistes està durant massa i qüestiona el delicte de rebel·lió que se'ls imputa.
Unes manifestacions que Iceta fa assegura des del respecte a la decisió judicial i recordant, a més, que la decisió l'haurà d'abordar el Suprem des de la independència.
Yo creo que sí, la prisión preventiva está durando demasiado, sí, lo pienso. Hay quien dice que es que no hay un mecanismo mejor para asegurar que el juicio se celebre en condiciones. Yo ahí no me atrevo a entrar, no me corresponde, pero sí, si ustedes me lo dicen. Yo la verdad no acabo de ver cómo encaja el delito de rebelión en lo que sucedió en esa hora y 8 segundos de independencia, pero eso le corresponde a los jueces decirlo.
El líder socialista a Catalunya ho ha dit en un esmorzar informatiu a Madrid, on ha destacat els acords assolits amb la Generalitat des de l'arribada de Pedro Sánchez.
Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest matí els membres del CDR que protestaven davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Els agents han desallotjat aquest matí la 60ena de persones del CDR que protestaven davant la porta del Tribunal contra la decisió de la Fiscalia de demanar 2 anys i mig de presó per a 11 dels seus membres pel bloqueig del mateix Tribunal fa 7 mesos. La policia catalana ha identificat diversos activistes.
I el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona investiga 4 dels 8 comandaments de la Policia Nacional que van actuar a la capital catalana l'1 d'octubre.
En total hi ha 63 agents identificats per haver actuat de forma desproporcionada, 24 dels quals ja estan investigats. Un any després de les actuacions policials a les escoles barcelonines, s'ha arxivat la investigació de 5 casos, 12 arxivaments han estat recorreguts i 10 peces segueixen endavant.
I la Comissió d'Investigació del Castor es constituirà al Parlament la setmana que ve.
Es posarà en marxa amb el nomenament dels membres de la mesa que presidirà Esquerra Republicana, com ha anunciat avui la diputada Irene Fornós. En total es citarà 50 de persones, entre les quals hi ha el síndic de Greuges, Rafael Ribó, el president d'ACS, Florentino Pérez, el president de l'exconcessionària del Castor, Recaero del Potro, i portaveus de la plataforma del Sénia. Entre altres coses, la comissió s'interessarà pel desenvolupament del projecte, pels informes de riscos sísmics i per les possibles irregularitats de la seva tramitació administrativa i planificació energètica.
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, anuncia que el pressupost de 2019 no retallarà les partides socials.
Així ho ha anunciat en una entrevista a Televisió Espanyola, malgrat no disposar dels 1.000 milions d'euros addicionals en despesa. La previsió és que s'ajusti, en canvi, al capítol d'inversions. D'altra banda, Montero també ha lamentat que Esquerra Republicana i el PDeCAT condicionin el seu vot als comptes a l'alliberament dels polítics empresonats.
I atenció a aquesta dada. Les dones d'Espanya han de treballar 52 dies més a l'any, 52 més que els homes per guanyar el mateix.
En l'àmbit europeu, la xifra puja fins als 59 dies, segons un informe d'Oxfam Intermón. L'estudi també posa de manifest que les dones europees encara cobren un 16% menys que els homes. Els responsables de l'informe indiquen que part de la bretxa s'explica per factors com l'edat de la persona treballadora, la seva experiència i la mida de l'empresa. Amb tot, un 14% d'aquesta bretxa, Espanya queda sense explicar i Oxfam Intermón ho atribueix a la discriminació directa o indirecta per raó de gènere.
Els veïns del barri dels Marinals reclamen a l'Ajuntament unes instal·lacions dignes per a l'equip de futbol sala del barri.
La contraportada.
Des del club expliquen que actualment practiquen els patis de les escoles a Raona i Miquel Cruz a Font, però adverteixen que no podran mantenir aquest ritme durant gaire temps més.
Els veïns dels Marinals van crear ara fa 4 anys un club de futbol sala amb la intenció d'oferir una alternativa de lleure als joves del barri. El club actualment compta ja amb més de 50 nens. L'equip més destacat és el femení, que aquesta temporada juga a la primera divisió espanyola. Teo Robles, creador del club, ha assegurat en una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Sabadell que per mantenir la categoria necessiten un nou poliesportiu.
Lo que no, jo vull és que no em posin ni traves i que em deixin espais. A veure, ara tenim un femení que és que volem la igualtat, vale, tenim un femení que està a primera. No pot ser que jo ahir, després de veure els nens, donar-li l'equipatge als nens, me'n vaig al Miquel Cruz a Font i un equip femení de primera divisió estigui entrenant en una pista a l'aire lliure.
Ara l'Associació de Veïns del Barri els ha cedit un local perquè en dies de pluja els infants hi puguin realitzar tallers o jugar a jocs de taula. També comptaran amb la col·laboració d'una educadora social que ajudarà els infants amb els deures i els estudis.
La contraportada.
Així arribem al punt final del Notícies Migdia d'avui. informatiu que hem fet amb l'ajuda del Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu trobar aquestes i altres notícies ampliades al nostre portal web radiosabadell.fm. Ara arriba tota la informació esportiva de la mà del Marc Pijuan i l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.